Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
Bona tarda, us informa Marc Güell. Un informe de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques, l'IBIE, calcula que les pèrdues per la Dana van superar els 17.000 milions d'euros. La xifra eleva molt significativament els càlculs que s'havien fet fins ara. Segons l'organisme, s'han de tenir en compte els perjudicis en el patrimoni, les infraestructures i els habitatges públics i privats. El director de l'IBIE, Francisco Pérez, assegura que l'aigua hauria destruït almenys un 20% dels prop de 86.000 euros d'actius dels 89 municipis afectats per les inundacions.
Pot haver unes pèrdues de actius que estiguen almenys en uns 17.000 milions d'euros, que és una xifra molt més elevada de les estimacions que es puguen fer de l'impacte inicial sobre el PIB.
L'informe també demana a les administracions i confederacions hidrogràfiques que inverteixin més en infraestructures hidràuliques i recuperin el nivell d'inversions d'abans de la crisi financera. Més notícies, Ana Alfonso.
El Fons Monetari Internacional eleva dues dècimes el creixement del PIB espanyol per al 2025 fins al 2,3% i el situa com el més alt de l'eurozona. La xifra situa l'estat espanyol com l'economia que més creixerà entre les grans potències de l'eurozona i al mateix temps per sobre de la mitjana de les principals economies avançades en l'àmbit global. De fet, Espanya només es veuria superada pels Estats Units, que creixerà un 2,7%. L'FMI considera que l'economia nord-americana serà la més dinàmica, però adverteix dels riscos comercials que hi ha davant la presidència de Donald Trump.
Carles Puigdemont suspèn les negociacions amb el PSOE després que els han tornat a donar a llargues amb la qüestió de confiança al Congrés i demana una reunió urgent amb el mediador a Suïssa. La decisió de Junts afecta de ple carpetes rellevants per al govern de Pedro Sánchez com la negociació dels pressupostos.
Nosaltres, a partir d'avui, suspenem les negociacions polítiques amb el PSOE per qüestions sectorials. Fins que no resolgui aquesta crisi, crec que no podem continuar negociant res a nivell sectorial amb algú que de moment no ha recuperat la nostra confiança.
El govern israelià està reunit per votar l'acord d'alto el foc a Gaza, que ja ha estat avalat pel Gabinet de Seguretat. Si el ratifica, com està previst, diumenge es farà el primer intercanvi d'hostatges per presos palestins. Des de l'anunci de treva, l'exèrcit d'Israel ha matat més de 110 persones a la franja.
El president de Colòmbia suspèn els diàlegs de pau amb la guerrilla de l'ELN. En un missatge a la plataforma X, Gustavo Petro els acusa de cometre crims de guerra al nord del país. En les últimes hores, l'ELN i la dissidència de les FARC han assassinat almenys 5 excombatents de les FARC, firmants de l'acord de pau del 2016. El senador Iván Cepeda fa una crida pel final de les hostilitats.
Llamamos a que esa violencia cese en forma inmediata, a que pueda primar el diálogo, a que se permita que las organizaciones sociales y humanitarias puedan establecer mecanismos humanitarios para detener de manera inmediata esta situación.
Els combats també han provocat la mort de més d'una trentena de persones, la majoria defensors de drets humans. Les autores canadenques Wendy Tilby i Amanda Forbes rebran aquest any el Premi Honorífic de l'Animac. És la Mostra Internacional de Cinema d'Animació de Catalunya. Es farà a Lleida del 20 al 23 de febrer. Lleida, Noelia Caselles, bona tarda.
Bona tarda. Amb aquest Premi Honorífic, l'Animac vol reconèixer l'estil visual únic de Tilby i Forbes. Treballa en l'animació combinant tècniques tradicionals i experimentals amb una meticulosa atenció al detall. Es considera que han marcat el panorama de l'animació contemporània amb obres com When the Day Breaks, del 1999, que va rebre la Palma d'Or al Festival de Cannes. També són autores de Wildlife, nominat als Premis Oscar, i de Flying Sailor, recentment aclamat per la crítica i també nominat als Oscars. A Lleida, a l'Animac, es programarà una retrospectiva de les seves obres més icòniques i faran una masterclass per compartir la seva visió i experiència amb estudiants i professionals del sector. Noelia Caselles, Catalunya Ràdio, Lleida.
Als esports, Roger Bussam.
L'Espanyol obre avui la 20a jornada de primera a casa contra el Valladolid, un rival directe en la lluita per evitar el descens. Els blanquiblaus són tercers per la cua amb 16 punts. El Valladolid és penúltim amb un punt menys. El partit a les 9 en directe al Tot Gira. Demà a les 2, Girona-Sevilla, i a les 9, Getafe-Barça. El club blaugrana, per cert, amplia l'extensió del passi a Montjuïc per als abonats fins al 23 d'abril. Això inclou els partits de Lliga del primer equip masculí, els partits de Champions i els de Copa. El Madrid Club de Futbol serà el rival del Barça Barça als quarts de final de la Copa de la Reina. Serà a partit únic, Madrid-Barça entre l'11 i el 13 de febrer. A l'Euroliga de bàsquet, el Barça rep avui l'Efes a 9:15. El partit en directe a l'app de Catalunya Ràdio i a la plataforma 3CAT. I el Dakar, després de l'última etapa, victòria de l'australià Daniel Sanders en motos i del saudita el Raihi en cotxes. El català Edgar Canet, campió de Rally 2, ha acabat 8è a la general.
Fins aquí les notícies.
L'Eurolliga de bàsquet es viu al Tot Gira.
Sembla una Eurolliga més forta que els anys anteriors.
El Barça de Peñarroya té una missió, tornar a la Final Four.
Hi haurà més equips aspirant a ocupar les places de play-off.
Viu l'emoció del millor bàsquet europeu en directe al canal exclusiu digital de Catalunya Ràdio amb Ernest Macià, Carme Lloberes i l'equip del Tot Gira.
Molt i molt ben defensat.
Avui, a partir de 9:15, Barça-Efes.
Passen 6 minuts de les 4 i aquí comença la tarda de Catalunya Ràdio.
Caprabo us ofereix cada dia la tarda de Catalunya Ràdio.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
Bona tarda, família. Avui som divendres 17 de gener. I si és divendres, vol dir que fem la sobretaula amb els carquinyolis majors. Marta Fontnou, bona tarda.
Bona tarda.
Com estàs, estimada?
Aquí. Mira, que ara deia que estic molt millor aquí a la punteta, perquè així no li dono l'esquena al Malcolm.
Ah, però sempre et gires, no?
Vaig començar a posar aquí, perquè estava malalta i no volia encomanar-te res. Però
no em vingueu ja malalta, eh?
No, per això, que ara ja em quedo aquí.
Malcolm Otero, bona tarda.
Molt bona tarda.
No estàs malalt, no?
No, em fa mal l'esquena, però crec que no t'ho
recordo. Ah, però crec que això no s'encomana. Així d'entrada no s'encomana.
De moment no.
Marta Fontnou, que s'està fotent una Coca-Cola, ara només li falta que li portin un polvoró per acabar de fer el seu menú favorit, eh, Marta?
Sí, encara en queden amb alguna botiga de per aquí, a Diagonal, què és això?
Diagonal Beethoven, som aquí.
Exacte, doncs que m'emporti, que li faré la demostració de com els menjo en un minut.
Carquinyolis a la producció, la Dola Joanola, i avui a la peixera en David Bueno, i la ratafia és el control en Sam Silva i en Fran López. Com em toca la fibra, eh? En Fran López. Això que sona és el més nou de Mumford & Sons, que han tornat amb estil 100% Mumford, aquest so de banjos tan reconeixible, aquestes melodies creixents, i ho han fet després de 7 anys d'espera. Per l'àlbum, però, haurem d'esperar el proper 28 de març. Es dirà, com aquest single, Rajmir, igual que això que estem sentint. Podria deixar aquí, ara. Ara podria estar escoltant en Marcos Mumford fins que acabéssim el programa. Marta del Cor, Esther Vallès, Fran Domènech, bona tarda.
Molt bona tarda,
com estem?
Sou de Mumford o no?
Molt.
És una de les coses que vull fer abans de morir, anar a un concert de Mumford & Sons. Sí. He anat a Sons of the East, que s'assemblen bastant, però Mumford & Sons, o sigui, en soc absoluta fan i no els he vist mai en directe.
Et puc dir una cosa que no em matis?
No saps qui són.
Me'ls acabes de descobrir.
Oh,
home, molt però això fort, però m'encanta. No, és que ho he sentit i dic, hòstia, sonen molt bé.
Mumford & Sons.
Jo estic mirant a la seva web ara mateix.
No, ja ho he mirat.
Ha apartat tour i de moment no hi ha entrades.
Sí. Oh. Només hi ha un concert que és als Estats Units, ara no recordo si era de
Whitefish.
Mira on és, ho he estat mirant aquest matí. Com que el 28 de març treuen el nou disc, m'imagino que allà obriran el tour europeu, i amb una miqueta de sort passaran per Barcelona, com van fer l'últim cop. Ara em dieu això, fa 7 anys, doncs si no fa 7, deu fer 5 anys, 7 anys em diu el Fran, doncs 7 anys que jo era al Palau Sant Jordi plorant com una magdalena veient aquesta meravella. There's no price to Fran Domènech, què et passa pel cap? A veure...
Normalment res, el que passa que... No, és que estic una mica nerviós perquè, no sé si ho sabeu, segurament ho sabeu, però és un cap de setmana molt important per Catalunya.
Perquè tornen els Mumford.
No, perquè hi ha un altre esdeveniment que se celebra la 17a gala dels Premis Gaudí.
Ai, ai.
Si et tranquil·litza, a mi només m'hi conviden quan vaig a treballar.
Per tant, veient aquest panorama, jo he dit, escolta'm, ja que a la tarda no hi és representada, com podem fer que aquest programa...
Perdona'm, Ferran, aquest any que la fan en dissabte, que m'aniria perfecte, però normalment era en diumenge, acabes tard, aleshores les de matinar,
de 8
si no ens
hi
han convidat.
Doncs ves si es mereixen potser que no en parlem, si
no
ens conviden.
Què podem fer?
A mi que no em preguntin dels looks, aquest any, perquè no penso dir res. Només... El sabà de l'any passat...
Que són els premis de casa nostra, home.
Sí, ah, home, doncs ja veurem com anirem vestits, com sempre.
No, però...
Sort...
Són els premis de casa nostra. Jo he anat quatre vegades i m'he avorrit les quatre.
Ai, no critiqueu els gaudis, per favor.
Sí.
M'he avorrit molt.
Sí, bueno...
Mira, doncs fem una cosa. De quina manera pot estar la tarda representada en aquesta gala?
Gràcies, Fran, per aterrar-ho, això.
Una gala que presentaran Paula Amàlia i Marc Clotet, molt bé.
M'encanta la Paula.
Són moltes hores de gala, no? Dius, ostres, doncs...
Els vestiran bé perquè els vestirà la Mariona Mas.
Ah, home, un geni.
Sí, sí.
Què podem fer? Doncs la tarda pot quedar representada si la Paula Amàlia i el Marc Clotet fan referència a una paraula.
Ai, et veig venir.
A la paraula.
Ja, la paraula
d'aquest programa, que és la paraula Carquinyoli, no?
Oh.
És a dir,
ai,
que Paula Amàlia i Marc Clotet,
no et pago
durant
prou.
La gala dels Premis Gaudí, diguin Carquinyoli. Molt bé, però fem una cosa. Avui he fet un gir en tot això. He dit, escolta'm, no cal que els hi demanem amb ells.
Per què no?
A Paula Amàlia i el Marc Clotet, perquè ara deuen estar molt enfeinats.
Estan fent assajos, ara.
Com que les persones importants, com tu, per exemple, que tot el que dieu us ho escriuen, no? Us ho escriuen.
Sí, jo, no, jo dic una cosa, això que estic dient ara mateix, m'ho has escrit tu abans?
Doncs he pensat, anem a parlar amb la gent que ha d'escriure el que diran la Paula Amàlia
ara.
I el Marc Clotet.
Però llavors no té gràcia.
No, no, perquè són més influents que ell, fins i tot.
Ah, bueno, això sí.
Perquè poden condicionar i no saben el que diuen.
Però la gràcia és saltar-te, els guionistes.
No, perquè tu has d'anar a l'obrer, a la persona que està treballant a baix. I hem parlat amb la Carmen Marfà, que és, atenció, la guionista de la gala dels Premis Gaudí. Sóc la guionista.
O sigui, és la persona que guionitza tota la nit.
Té una persona que és ara mateix la persona més important dels Premis Gaudí.
No, de Catalunya.
I li hem demanat, si us plau, aquest petit favor. Volem que la paraula Carquinyoli aparegui a la gala dels Premis Gaudí. Ens ha dit això.
Ei, Fran, com esteu? Moltes gràcies per pensar en nosaltres. La veritat és que em pilles que anem bastant de cul perquè estem fent assajos, bueno, acabant de preparar-ho tot perquè la gala és demà, com sabeu. Però jo ho intento, ¿vale? O sigui, recullo el guant i intento colar d'alguna manera la paraula Carquinyoli en el guió. No sé si ho aconseguiré, ¿vale?
Bueno,
no prometo
escolta'm.
Res, però en tot cas haureu de mirar tots la gala per comprovar.
¿Vale?
I a més, és que segur que us encantarà. Una abraçada.
Sí. Bravo!
També pot ser que la Carmen ho escrigui el guió i que, o digui que ho ha escrit el guió i que la Paula o el Marc, un dels dos que ho hagi de dir, se n'oblidi.
No se n'oblidaran, no se n'oblidaran, que són uns professionals.
Has vist, Marta, que has l'opció de que ho posi o menteixi.
Exacte.
Ho posi o menteixi.
Ho
la Carme Marfà, ja sabeu que és la dramaturga que ha escrit Ovelles, La pell fina, La presència, que vàrem estar molt de temps regalant entrades. Una gènia, la Carme Marfà, i segur que ho posa el guió.
Fantàstica.
Estigueu molt atents demà a la gala dels Gaudí, que veurem si han dit finalment Carquinyoli o no. Per cert, la gala la podeu seguir a partir de les 8 a Catalunya Ràdio fins la 1 de la matinada. Hi haurà catifa vermella amb la gent que no surt, del que no surti d'aquí, amb en Roger Carandell i la Juliana Canet. I després, especial Finestra Indiscreta amb en Toni de la Torre.
Brutal.
Em consta que els companys de TV3 de la Selva també hi seran.
Home, sí.
Per tant, gran cobertura de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals. Nosaltres ho comentarem de cara a la setmana vinent. A veure, Esther, què em porta vostè?
Doncs mira, seguim amb el nostre esport preferit, que és demanar. Avui!
Aquest és del Malcom i meu. Demanar entrades, demanar menjar.
Exacte. Avui reprenc el fil que vam començar ahir durant la sobretaula i que necessitem resoldre.
A veure.
Hem de posar primer de tot els oients i el Malcolm i la Marta en context.
El Malcolm no cal, ens escoltes cada dia, ho vas sentir ahir. La Marta ens escolta els dijous i divendres.
Els dies de l'escola... Bueno, jo t'enganxo a partir de les 6.
És veritat.
De 5 a 6, malament.
Això no ho vas sentir perquè era a les 4.
Doncs us en faig 5 cèntims. Heu de saber que ahir se'ns va encendre una gossa Sospira, la de la Tafaneria, i volíem saber qui viu actualment a la casa on es va rodar La Casa en Flames, que és ara actualment la casa més important de Catalunya.
També es va rodar l'anunci de Codorniu.
Gràcies, Marta! Ahir vaig estar tot el dia dient, s'ha rodat un anunci de beguda, sí, recordeu? S'ha rodat un anunci de beguda. No?
Tal qual.
Collons, ho sabeu tot, eh?
És la mateixa.
Sí, gent que ve de tornada. Gent que ve de tornada.
És de Canet de Mar. I és Codorniu, gràcies, Marta, per favor. Vaig estar tota la tarda pensant-hi.
Veus, és que aquesta hora és l'hora de l'escola i jo estic out of service.
No, però la Marta és un oient molt fidel de la tarda, s'ha de dir. Eh?
Què va passar ahir? Que vam resoldre això, o sigui, vam saber que no era Cadaqués, era Canet de Mar, com ha dit el Malcolm, i vam engegar una investigació. Carot, tu que tens aquest poder de convocatòria entre els oients,
sempre.
Necessitem que els oients de Canet de Mar ens diguin si aquella casa
sí?
hi viu algú.
Oients de Canet de Mar, en aquella casa hi viu algú?
Ara em diràs, què vols saber tot això? Perquè volem anar a fer el Dia Mundial de la Ràdio a la Casa en Flames.
Seria increïble, seria increïble. La tarda en flames.
Oients del Maresme, si sabeu si aquesta casa està habitada i té propietari i propietari, sisplau, truqueu-nos al 93 201-7474 o envieu-nos un WhatsApp al 607-07-0901.
Era la crida. La nostra obsessió a partir d'avui és fer el Dia Mundial de la Ràdio on es va gravar La Casa en Flames. Que, per cert, si vosaltres heu de venir, us agradaria, no, anar-hi?
Sí, home, ells ja els hi vaig dir que venien.
Sí. Us encantaria, d'acord?
Sí, hem de dir que al principi era una casa amb piscina interior, amb... però bueno, ens agrada tot, eh?
Jo conec gent que hi va treballar.
Era una casa interior amb piscina Maó, ara és una piscina exterior a Canet.
No, no, no.
Si no vols, no vinguis, eh?
No
vols, no vinguis, el ricachón.
Ens adaptem a tot.
Hem tingut oients que ens van enviar missatges, oients que ens van dir, inclús, que hi viu, o sigui, que ens van trucar, i tenim una nova informació. En primer lloc, ens han confirmat que aquella casa no està abandonada. En segon lloc, que no és una casa que només es faci servir per ús únicament empresarial, és a dir, llogar-la.
De rodatges.
I per últim, i més important, en aquella casa hi viu una família.
Oh! Ai, qui fos aquella família?
Quin ha sigut el pas posterior? El que ha dit la Marta, jo conec gent d'allà. Trobar el telèfon de la persona de referència que ens pugui donar una exclusiva. Tenim les declaracions del localitzador de la pel·lícula, en Martí Marcos, en exclusiva per la tarda a Catalunya Ràdio. Martí, bona tarda. Com a localitzador de La Casa en Flames, us va costar trobar la localització?
La veritat és que ens va costar molt. Va ser un procés llarg de buscar moltes cases, de visitar moltíssimes cases, i bueno, finalment vam caure amb aquesta, que precisament no està a Cadaqués.
Quantes cases va visitar, aproximadament?
Sí, tinc una carpeta amb fotografies on hi ha més de 50 i 60 cases, o sigui, o moltes més.
50 o 60 cases, té un dossier?
La feina dels localitzadors és molt interessant, eh? Sí. Molt interessant.
Però ara anem al que ens interessa, que no és la casa, són els propietaris. I què té aquesta casa d'especial per haver sigut la definitiva?
Bueno, arquitectònicament és una casa única, és una casa que va dissenyar l'arquitecte Coderc, i bueno, és una casa molt especial ja de per si, i una de les coses que té és la relació amb el mar, no? Que la fa tan especial, i que bueno, el mar és un element que a la pel·lícula té molta presència. La casa reunia aquestes característiques que la feien molt especial per dur a terme el rodatge de la pel·lícula, no? Crema auto.
Com són, Martí, respon-nos, la gent que hi viu? I ara et preguntaré una cosa que potser tu no entens la informació, eh? Tu saps si hi viu algú, alguna família? Si és propietat d'algú?
Sí, bueno, nosaltres coneixem a la família perquè hi hem tractat per poder fer el rodatge. Crec que no hi viuen, o sigui, és com la casa d'estiueig d'aquesta família, però crec que no hi viuen de forma permanent.
Oh! Encara millor, encara millor.
Si ho tenen tot despejat.
No hi viuen, hi estiuegen. Ara hem fet un inici, un nus. Volem saber si el repte pot tenir un bon final. Són una família simpàtica?
Sí, són molt macos. Sempre hem tingut un tracte molt, molt proper amb ells i són una gent molt, molt simpàtica, sí.
Són de Canet de Mar?
Jo crec que són de Barcelona.
Us va costar convèncer-los, a vosaltres?
No, ja et dic, són una gent que està molt oberta a fer coses i jo estic segura que si ens hi proposeu això, segur que els hi ve de gust, perquè s'apunten a tot.
Carot,
Hi ha partit.
Hi ha partit, per tant, si són una família amable, simpàtica, catalans, si ens esteu escoltant a la tarda de Catalunya Ràdio, catradio.cat, per favor, oferiu-nos casa vostra. Exacte. Per venir a fer el Dia Mundial de la Ràdio el proper dia 13 de febrer. Dia Mundial de la Ràdio, ens encantaria anar a la Casa en Flames, eh?
Es diu Casa Rovira, vull dir que ja sabem i tot com es diu.
Sí, sí, sí.
Casa Rovira. Perquè
a veure, si algú coneix a uns tal Rovira que estiuegen a Canet...
Que són de Barcelona.
Que són de Barcelona, que els hi faci escoltar ara mateix la tarda de Catalunya Ràdio i entreu a catradio.cat a fer la vostra proposta perquè el proper dia 13 vinguem a fer el programa en directe. Ja sabeu que el proper dia 13 de febrer, el Dia Mundial de la Ràdio, tots els programes d'aquesta casa surten i buscant casa, mai millor dit, buscant llar. Per tant, si voleu oferir la vostra a catradio.cat, tireu una miqueta avall i veureu la pestanya Dia Mundial de la Ràdio. Marta del Cor, què m'explica vostè?
Mira, jo et porto una piulada que ha generat commoció a la plataforma X. Resulta que un usuari anomenat Esquenadret, @esquenadret, no és que sigui el seu nom, ha compartit que la seva filla, als xats amb les amigues, en lloc d'escriure OMG, que és l'abreviació de l'expressió anglesa Oh My God, escriu MFC.
Que vol dir MFC?
I a què respon MFC?
Motherfucker?
No, home, no.
No. Penseu que és una substitució.
A veure.
Oh my God.
Espera.
No.
MFC.
Insisteixo, substitueix Oh My God, eh?
Me cago un...
Mira què fan ara.
Mira què fan ara.
Què?
Os padré, no ho sé, me cago un...
No, eh? Us ho dic?
Sí.
Me'n faig creus.
M'agrada molt.
Jo faria NPC, no m'ho puc creure, no?
També.
Bueno, però m'agrada, me'n faig creus.
Sembla més genuí. Clar, el públic ha ovacionat la iniciativa d'aquesta noia i han demanat que es creï un sticker amb l'expressió MFC. MFC, quina d'allò em diu MFC. I han proposat la Creu de Sant Jordi per la creadora d'aquesta abreviatura. També ha servit per inspirar altres usuaris que han proposat alternatives a altres expressions manllevades de l'anglès. Per exemple, suggereixen que en lloc de LOL, que sabeu que és Love Out Loud,
que riurà molt fort, no?
Molt,
sí, sempre m'ha costat aquesta, eh?
Sí, eh?
Perquè jo que ho veia i pensava, què li diuen?
Què diuen LOL? LOL és
fric.
Però ara diuen, ara directament diuen LOL. No deuen saber el referent.
No.
LOL.
Val, però quines alternatives han proposat alguns usuaris a la resposta de @esquenadret?
Per la mort de Déu.
No, però una abreviatura. O sigui, una abreviatura.
PMD, per la mort.
Doncs una de les propostes és MDR.
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 Què creieu que vol dir MDR?
Que no vol dir merda.
Moro de riure.
Efectivament. No, bé, podria ser. Ells eren molt de riure, però podria
ser... Molt de riure, mort de riure, molt de riure.
Exacte. O un altre que proposen és EPR.
EPR.
Em pixo de riure.
Efectivament, Marta, punt per tu. O hi ha un altre usuari que proposa fer servir V-L-O.
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 Ho he vist aquí, jo.
En un context d'humor, eh?
En un context de... Vindria a ser com un caram, o podria ser un oh my god. També podria ser. Un substitut a oh my god. La resposta és batu a l'olla.
Ja ningú diu batu a l'olla. I si algú, home o dona, que digui batu a l'olla, fuig corrent.
Però ens heu servit expressions d'aquestes, d'abreviacions? Per exemple, FYI, for information.
Mai.
Sí, però han de ser gent que ja saps que... Saps, o BRB, saps?
Sí, li envies a la teva mare, i diu que callis.
Jo al principi estava en l'agència que feien servir molt el FYI, que és For Your Information, que és simplement guarda't aquest mail per la teva informació.
Ho acabem de dir, eh?
I jo llegia, Fiji? I deia, Fiji? Fins que vaig preguntar a una companya de feina, dic, què vol dir això de Fiji? Després n'he anat aprenent, per exemple, jo faig servir molt la d'ASAP, que és As Soon As Possible, és a dir, el més aviat que puguis, que aquesta és ràpida. Allò, ASAP, respon-me ASAP. I en Carlos Braiver l'altre dia me'n va fer una que li dic, què vol dir AFC?
Com?
AFC. Em posa, de sobte, eh? AFC. I dic, què merdes vol dir AFC? I em diu, away from keyboard.
Hòstia.
Què vol dir? Estic lluny del teclat, no et puc atendre. Estaré un 10 minuts away from keyboard.
Això és molt esnop,
Premium i esnop, eh?
Això esteu maltractar la llengua catalana i us faran fora del país i per això no us conviden els premis d'avui.
Us he de dir que l'away from keyboard, jo si pensés, si em sortís natural, el faria servir. Passa que sempre he de pensar, com era allò que feia tan flipant el Carlos? I aleshores ja he perdut el temps i poso, ara vinc.
Sí. Escolta, i per què no ho fem en català? Com és?
Ara vinc.
Estic fent el cafè. Bàsicament.
No, però away from the queue és...
Ah, això es veu que em diu el Carlos ara que es fa quan estàs lluny del teclat, quan estàs jugant algun joc online, que dius, ei, un moment, Away from Keyboard, no?
Ah, d'acord. És aquest... Vale.
Ah, jo em pensava que deia, ara no tinc l'oportatge aquí.
PDT, no PDT, PDT, que és Passo de tu.
No, però quan no tens el portàtil, allò que t'envien un d'això i diuen, mira't no sé què, dius, bueno, m'ho he de mirar el portàtil.
És quan tu estàs tenint una conversa virtual amb qui sigui i t'absentes d'aquesta conversa, volent dir, ara no puc contestar.
Ho trobo tot molt esnob, perdoneu.
Els nostres oients, no,
és meravellós,
una audiència que és fantàstica. Acabem de rebre un missatge, ara que estem tenint aquesta conversa, arran del que ens ha explicat la Marta, el Sergi ens diu, mireu, avui la crida, precisament, la podríeu fer de quines expressions coneixeu o abreviatures.
Molt bé, aquí on està el programa, ja.
Sergi, contractant.
A veure, un moment, Sergi, quina edat tens, quina formació tens, t'agradaria treballar a la tarda de Catalunya Ràdio? Contesta'ns això a través del 607-070901 i ens ho plantegem, perquè, nano, ho has clavat. A veure, això... 20 anys?
20 anys, sí, sí, que va d'escriure.
Està en edat fitxable, eh? Està en edat fitxable. Això i moltes coses més des d'ara i fins a les 7. Tens a la ràdio, perquè...
Sí, està bé, la tarda.
Va, serviu cafetó a casa, que comencem la sobretaula.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
Comencem amb un tema sucós, eh? M'agradaria que sentíssiu un tall. Comencem pel tall. A veure si us l'heu trobat a xarxes o no us l'heu trobat a xarxes, perquè és meravellós.
Amb la teva senyora, amb quin idioma us veu conèixer?
Nosaltres vam conèixer en anglès, parlant en anglès.
En anglès.
I això ens ha costat molt de canviar.
Clar, clar.
Això costa molt de canviar perquè ja se'm fa estrany ara variar-ho. Aleshores, la nostra casa és una mica caos, perquè es parla en 3-4 idiomes i tothom parla el que no sap. Si ningú parla... A mi encara de gràcia parlar en rus, no s'entén res. La meva dona insisteix en el català i tal. Això que ha passat? Pues que el pobre nen petit, que aquest va néixer ja, aquest el vaig fabricar jo, l'altre ja estava fet, fins als 4 anys no ha dit pràcticament res, pobre.
Aquí què idioma blai?
Sí. I es parla tot malament. Però bueno, anem fent, ens entenem, de moment
perfecte,
la família funciona, va endavant.
Em sembla meravellós aquest moment d'en Manel Elias al búnquer, ara fa uns mesos, ara l'hem recuperat a través de xarxes socials, que ha posat de protagonista, doncs, el nostre company del Catalunya Nit, el Manel Elias. A casa vostra, quantes llengües parleu? Marta, a casa teva, tot català?
Tot català. Tot.
Malcolm?
Aviam, la meva dona és de Madrid i parlem castellà, però ella i jo, quan volem que els nens no s'entenguin, parlem anglès. Però els nens...
Això us durarà poc, eh? Ho saps,
ja, però no? Els nens entre ells parlen francès quan volen que nosaltres no els... perquè van a l'escola francesa, però no volen que els entenguem nosaltres.
I vosaltres, els vostres fills, en quin idioma els parleu?
Jo català i la meva dona castellà.
I ells us responen al mateix idioma amb el qual vosaltres els parleu?
No és consistent. Vull dir, a vegades...
Són molt petits, són molt petits.
Quin guirigall, eh?
Sí.
No, però al final tothom s'entén, eh? Anava a dir, l'anglès us durarà molt poc, perquè comencen a parlar anglès molt ràpid, que l'altre dia em va passar, amb el meu fillol, que la seva mare i jo parlàvem anglès perquè no ens entengués, i al final va dir, us estic entenent, eh? Que la història...
Nosaltres a vegades de la tregem. Anem al PARC? O sigui, perquè no... Per si us que anem al parc o no? Sí, anem al parc!
Home, nena, però les teves ja saben escriure.
No, ara sí, però eren petites.
Te l'agafo, Marta.
Tenen 17 anys, però encara de la tregem, no, eh?
I llavors, quan tenien 3 anys o 4...
Bona.
Anem al PARC o no? I llavors...
També m'ha brillat tu, eh?
Sí, llavors, tinc un truc infal·lible, lletrejar. Home, quan tenen 4 anys i 5, no ho pillen, eh?
Sí que és veritat, sí que és veritat. Va, deixeu-me saludar en Manel Elias. Manel, bona tarda.
Bona tarda, què tal?
T'he de dir que hem rigut molt, escoltant el teu tall.
Sí, ara feia temps que no l'escoltava, també, i jo mateix m'he sorprès, però és veritat, o sigui que no és que m'hagi inventat res, sinó que realment és així. Perquè... Ara diria que des d'aquell moment ara hem fet encara alguna evolució més.
Ai, què heu fet?
Que ara ja comença a haver-hi persones que en una sola frase poden tenir 3 o 4 idiomes.
Fantàstic.
No s'entén res. Però ara ja hi ha gent que combina, a casa hi ha gent que combina més d'un.
Perquè el bo és que tots els que sou a casa, sou 4, oi, a casa?
Sí, nosaltres som 4, bueno, i hi ha un punt i a part que aquest encara no l'hem explicat, que és la gossa. Quan jo vaig conèixer la meva dona tenia ja una gosseta i un fill. El fill tenia 7 anys i la gosseta, no? La gosseta, com que la vaig conèixer a Rússia, jo sempre li he parlat en rus i continuo parlant-li en rus. I ells ara li passen a la gossa en català.
La gossa està flipant.
La gossa respon igual, sí.
Perdona, és universal que els gossos parlen català sempre, eh?
Home, sempre.
És universal, o sigui, vagi on vagi, tu preguntes i la gossa se li parla en català.
Tu, escolta'm, em fan fantàstic.
Manel, com es diu seu en rus?
Seu, Siri, Siri.
Siri, Siri, com la Siri?
Siri.
Mare Déu.
Ah, Siri. Ah.
Sí, sí.
Siri.
Amb B, Siri.
Siri. Sí, sí, mira, veus que s'ha assegut l'Ester.
Sí,
escolta,
seu.
Tu segueixes insistint amb el rus, amb Manel?
Perdona, perdona?
Tu segueixes insistint en parlar a la teva dona o als teus fills amb rus i que no t'entengui ningú?
Sí, o sigui, jo combino, amb, com que amb la meva dona em vaig conèixer en anglès, ens ha costat canviar. Aleshores, quan hem de parlar coses serioses, les parlem en anglès.
Clar.
El dia a dia pot sortir qualsevol idioma. Pot sortir el rus o pot sortir el català. Després, jo el meu fill gran el vaig conèixer en rus. I jo em segueixo adreçant a ell en rus. Però ell quan va venir aquí, que tenia 12 anys, ara en té 15, ell de seguida ha abandonat el rus. O sigui, no, no el vol fer servir pràcticament. O no vol, o el cas, la pràctica és que no fa servir. Aleshores, ell em respon a mi
en català
o en castellà.
Però tu segueixes parlant-li en rus a ell, eh?
Jo segueixo parlant-li en rus perquè jo sempre li he parlat en rus.
I no t'ha dit, papa, que no em parles en rus, tito?
Ell va fent la seva, o sigui, ell va fent en castellà o en català. A l'escola parlen en català dintre de l'aula, però a fora, a un institut públic d'aquí de Barcelona, a fora parlen bastant en castellà. Després hi ha moltes coses, les bromes i tal, me les fan en castellà, moltes coses me les diuen en castellà. Hi ha moments que riem perquè li dic, te n'adones que ni tu ni jo estem parlant la llengua de l'altre, ni de... és a dir, ell utilitza el castellà, que no és la meva llengua materna, tot i que sí que és era la meva llengua del meu pare abans, ara ja sempre parla en català també. Aleshores, ell em pot arribar a parlar en castellà i jo en rus, que ni ell
sap
gaire castellà ni jo gaire rus, no? Aleshores, encara, jo crec que ell encara no està definit del tot, eh? No sé cap on anirà a parar.
Però el seu català és millor que el teu rus?
Segurament.
Jo crec que ara sí. O sigui, quan jo estava allà, que estava 24 hores en rus, envoltat de rus i tot, jo parlava molt millor que ara. Tot i així, jo insisteixo per dos motius. Un és que em costa molt canviar, quan he conegut una persona amb una llengua, em costa molt canviar-ho, això. Però molt, eh? Sí, una cosa, i em passa amb el meu propi fill, o sigui, em costa molt canviar. I l'altra és que ara ja només puc practicar a casa amb els meus, o sigui que o jo el faig servir el rus allà o l'acabaré perdent del tot, no?
Clar.
Aleshores hi ha aquests dos motius. Però per ells és a la inversa. Ara que estan aquí, volen començar a parlar castellà i català.
I
tot el que poden ho diuen en català i en castellà.
Marta,
però deies, bueno, amb dificultats.
Deies, Manel, que ells et responen en català, encara que tu els parlis en rus, però a la mare, que és russa, també li responen en català?
O sigui, el fill petit no parla rus. L'entén,
creiem,
però el gran, si la mare li parla en rus, el fill gran pot arribar a respondre en qualsevol idioma.
Em sembla tan meravellós. Brillant.
Sí.
I entre ells català,
sí,
suposo. Entre els germans català, no?
Entre els germans català i de vegades castellà, perquè el gran de vegades fa servir castellà amb els seus amics i després quan el petit es vol fer el graciós li diu algun castellà. Entre ells en català, jo amb el petit sempre en català, la meva dona amb el petit sempre en català, la meva dona amb el gran, si la cosa es posa seriosa, rus, o sigui, perquè quedi clar que queda clar. Sí, però si no també podem parlar català, castellà, i sí, així anem fent.
M'agrada molt.
Hi ha molta barreja i crec que no som conscients ningú de l'idioma que està utilitzant.
Clar. El que em fa més gràcia és que diu el petit creiem que entén el rus. M'agradaria molt que el petit fos un màster en rus, però decidís no fotre ni punyetero cas als seus pares quan li parlen en rus. Saps? Que això podria ser una estratègia, no, Manel?
És que, clar, ell sempre diu en català, volguem dir, m'esteu posant nerviós, no? Perquè ha de fer com un esforç i tal.
Clar.
Però quan li interessa bé que diu que sí o que no. Si tu li diguessis ara, vols que anem a comprar una joguina? Vols que anem a comprar el diari, com diu ell, no? Anem a comprar un diari que vol dir un d'aquests col·leccionables, que hi ha alguna joguina o el que sigui, no? Papa, em vas a comprar el diari? Si jo això li digués en rus, em respondria que sí, eh?
Clar, digués... nen, clar que l'entén. T'ho dirà, si l'entén.
Vull dir, estic segur que diria que sí. Però parlar no parla res. I és veritat que va parlar molt tard. O sigui, anàvem a l'escola i jo sentia allà unes frases que a mi em sonaven tots com Shakespeare aquí a Barcelona, i el nostre no deia res. Jo pensava, hòstia. I tothom m'ho deia, això. Bueno, quan hi ha molts idiomes van més tard, però després sí. Hi arrenquen. però jo pensava, a veure si el meu no només anirà tard, sinó tardíssim i no arrencarà, perquè és que no deia pràcticament res, però també és veritat que li vam posar molt, molt complicat.
Sí que és veritat que els bilingües, trilingües i quatrilingües, sobretot quatrilingües, trilingües, comencen a parlar molt més tard, però un cop s'arrenquen, en principi fan frases bastant ben construïdes i associen un idioma a una persona, però clar, vosaltres li esteu fotent un poti-poti, nano?
Clar, i això que dic és veritat. Quan jo parlo rus, qualsevol rus ho veuria que no soc rus. Quan ells parlen català o castellà, tothom ho veu, que no són catalans ni castellans, no? Aleshores, el petit rebia molts, molts inputs una mica estrafolaris.
I jo veia,
parlarà tard, això sí, i després què sortirà d'aquesta boqueta?
T'imagina't, parlarà rus amb accent català, parlarà català amb accent rus, parlarà castellà amb accent català, no? I parlarà anglès amb accent castellà o rus, vés a saber.
Sí, exacte, però és veritat que l'escola fa molt bona feina, és a dir, a l'escola sí que els mestres parlen sempre en català i això ho he notat, que ha avançat molt ràpid, sí, sí.
El que és molt graciós, ha dit el Manel, quan la seva dona diu s'enfada, parla en rus. És graciós que normalment quan ens enfadem anem sempre a la llengua materna.
L'idioma matern, clar.
És com que costa més enfadar-te en un idioma que...
Això ho explicava la Salma Hayek, que deia que quan s'enfadava ella li sortia el castellà.
Clar.
Un dia, a mi no m'empatollis perquè amb el seu marit em sembla que parla francès.
Però una bronca en rus és una bronca,
De veritat. Sí, en rus ha de ser... Més.
Carai, tu. Home, impressiona, no? I hi ha el d'enfadar-se i també el tema de que quedi absolutament clar, perquè clar, un adolescent ja és molt llest i clar, té 15 anys i pot jugar bastant al seu favor com li interessi ell en cada moment, no? Aleshores, per assegurar que el missatge ha quedat clar, de vegades un mateix concepte el podem dir en tres idiomes, també.
O sigui... En tres idiomes, que quedi claríssim. Que quedi claríssim.
Exacte.
Manel, no marxis, perquè deixa'ns afegir a la conversa l'Emili Boix, que és professor de sociolingüística de la Universitat de Barcelona. Emili, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Estàs al·lucinant, no, amb el cas del Manel?
Home, sí, molt interessant. No,
és molt interessant. És habitual en diferents cases, o tu ho has vist molt, el que explica en Manel Elias, que
home,
tothom...
Jo he estudiat al meu equip, a la UB, el multilingüisme a les famílies, italià, català, castellà, alemany, anglès, japonès...
Uf!
Català, castellà. I tanta barreja, com en el cas del Manel Elias, no és gaire freqüent. Pot ser-ho en el futur, perquè la mobilitat de la gent va creixent, però no és un cas extraordinari, digne de comentari.
No sé si, Emili, no sé si és gaire freqüent això que fan a casa el Manel, que és que tothom acaba optant per la llengua que menys domina. Jo pensava que optaves per la que més, ells opten per la que menys. Tu això ho has vist en altres casos?
En el cas que he estudiat més d'una centena d'entrevistes català-castellà, no. Hi ha de tot. Hi ha famílies en què els catalanoparlants s'han castellanitzat, perquè el castellano era más fino, sobretot a barris alts de Barcelona, i al revés també, gent d'origen castellanoparlant que ha triat el català, s'han catalanitzat per raons... Per tant, hi ha de tot. No ho diria, que sempre és la llengua més feble. El que passa, per desgràcia, en la història dels països de la llengua catalana, hi ha hagut molts casos en què s'ha abandonat la llengua històrica, el català, per baixa estima, per menyspreu, pel que sigui. I ha estat greu, per això tenim un territori molt castellanitzat.
Emili, abans parlàvem que en Manel ha intentat i ha aconseguit canviar la llengua amb la que es dirigeix a la seva dona. Van començar a parlar en anglès, ara fan servir força el català. És habitual que aconseguim canviar un idioma amb una persona amb qui parlàvem un altre idioma? Perquè a mi personalment em costa.
És molt difícil, és tan difícil com, per exemple, canviar el tractament, el tu, vos, vostè. És molt difícil. Es pot fer. Un bon alumne per fer-ho són els fills o els nets, que són excel·lents professors de llengües, perquè no tenim sentit del ridícul amb ells. Mentre amb els adults, canviar de llengua sembla que ens canviïn la identitat, que la canviem. Es pot fer, es pot fer. Costa, però es pot fer.
I passa gaire que entre dues persones que es comuniquin habitualment es barregin dues llengües, però això jo sí que ho faig, no sé si a la taula ho feu, català-castellà, hi ha gent amb qui barrejo els dos idiomes. Us passa?
A mi em passa quan he de fer broma. Quan he de fer broma o befa amb un amic o amb una amiga, sempre parlem en castellà.
Per què? Que fa més gràcia el castellà?
No ho sé, perquè tenim sí, aquest codi. Després, no. Si és alguna cosa sèria, com que és la materna, sí, sí que la parlem en català.
Però ja passa, a Mallorca, sempre que hi ha una cosa dolenta, és en castellà. Quina noche, saps?
Això ho fan molt a les illes, és veritat.
Sí.
Però no us passa que si teniu algú que coneixeu, que no teniu una persona que no veieu potser habitualment, però que no teniu definida la llengua, us resulta un punt incòmode? Allò no, que de cop i volta un dia et saluda en castellà,
amb què parlem amb
de
jo,
cop
no?
És català, i és, a veure, podem situar-nos? Jo amb què parlem?
Molt, amb això soc molt militant, llavors català, no, eh? Sempre català amb tothom, em dirigeixo la primera vegada sempre en català, rarament canvio, o sigui, m'ho ha de demanar explícitament de dir, mira, perdona, no t'entenc. Llavors, també pregunto quant temps, però no dic, val, i canvio automàticament, sinó dir, quant temps portes aquí? No, 2 mesos, no sé què, 3 anys, vale, segueixo en català.
Sí, però això és mantenir el català, que és xulíssim, però em refereixo a canviar l'idioma, o algú que has conegut en anglès, que després a mi m'ha passat, que aprenen el català o el castellà, perquè venen a residir aquí. Clar, jo amb un amic alemany segueixo parlant en anglès, sí, perquè és que se'm fa estranyíssim, sí, parlar-li català, encara que m'entengui ara. Emili.
No és estrany que en un discurs s'alterni, hi hagi alternança de codi, el que en anglès diuen code switching. És molt freqüent, per aconseguir cridar l'atenció, posar més èmfasi. Per tant, passa en moltes llengües del món. I si tenim, sobretot en aquest país, aprenem català i castellà, és lògic que s'utilitza. El meu director de coral fa 25 anys, continuadament parla en català, però recorre al castellà per cridar l'atenció dels cantaires, que a vegades estan cansats. És a dir, continuadament ho tinc apuntat a la partitura, espero que no m'estigui escoltant, és molt freqüent, i tant sobretot ho fan més els catalanoparlants, que sabem més castellà, que no pas els castellanoparlants, que saben menys català. Però passa amb les dues direccions. És absolutament normal. No té conseqüències negatives, excepte la gent que sigui molt purista, no passa res.
I és veritat que quan els castellans diuen alguna cosa en català, també ho fan per fer mofa. O sigui, algú que és molt castellà i que de fet no parla català, però sí que sap, o que el coneix, que l'entén, posa alguna paraula en català, però i ho fa com per menyspreu, no? Com per això, per riure.
I al revés, les meves filles, que ja no són adolescents, una mica més grans, un dia sentia que deien sobaco, els hi feia olor, o pudor, el que sigui, i em vaig preguntar per què ho deien. I em van dir, perquè és més fort en castellà, caixella. Em van dir, clar, jo ja ho sé dir en català. Ho van raonar així. Per tant, tampoc és molt freqüent. No, és normal.
Jo tinc un dubte, perquè tinc un amic de Brasil, i parla, i la seva llengua, òbviament, és el portuguès de Brasil, i parla anglès en els seus fills. I un amic que tenim, que és sociolingüista com tu, va dir, això no és bo perquè és millor que li parles en la llengua que tu parles millor, que tens les rugositats de la llengua, i així aprenen la llengua millor, que no que parles una llengua en la que no ets 100% competent. I és una pregunta que et vull fer, si aquest altre company teu tenia raó o no, si estàs d'acord o no.
I perquè plori o no, Manel Elias, val, endavant. Pregunta feta.
Home, l'important per mi és que, pel que he llegit, no ho conec tot, evidentment, que sigui coherent, és a dir, que la nano vegi amb quin interlocutor li toca parlar una llengua i quina una altra. És a dir, que cada un de la parella, o dels que sigui, o de l'avi, o de que sigui, de la constel·lació familiar, sigui coherent, s'identifica amb una llengua. Això sí. Però si és així, no passa res. Tardaran potser una mica, com heu dit vosaltres fa un moment, però acabaran. Els nens són una esponja i acaben aprenent. Tenim un mecanisme cognitiu d'una potència extraordinària. Per tant, cap problema.
Per tant, en Manel no ha de patir, Emili, que la seva criatura no hagi parlat fins que ha tingut ben bé 4 anys. Jo ara et pregunto, en funció de què, quan aprenen els idiomes, a casa en Manel, 4 idiomes, per quin, en funció de què acaben triant un com a preferent, perquè de vegades hi ha germans que viuen al mateix entorn i n'hi ha un que prefereix el català i hi ha un altre que prefereix, jo això ho he vist a casa una amiga, prefereix l'anglès.
Clar, els nens deixen de ser dels pares molt aviat, perquè van a la llar d'infants, perquè entren en tota la comunitat, en tota la societat. Per tant, si a la societat domina l'altra llengua, els pares, la llengua dels pares o del pare perdrà. I el nano pot acabar contestant amb l'altra llengua. El nano no és burro i s'adonarà de quina llengua és la més útil. I, per tant, pot sortir rebotat, diguem-ne. Hi ha de tot, hi ha de tot, perquè hi ha 6.000 llengües al món, vull dir que no podem generalitzar. Però pot passar perfectament. Ensenyen català al fill a Washington, als Estats Units, i tot l'ambient és anglès.
Clar, la acaba triant l'anglès, no?
No pot dominar. És a dir, si no és que té una classe de dissabte en català, si no té suport exterior, la família sola no ho fa tot, sinó és que viuen aïllats amb una bombolla familiar molt especial, que no és el cas.
Emili, jo en el cas de les criatures, també vaig comprovar en aquesta casa que et dic, perquè ho entengueu, pare català, mare catalano-anglesa, els nens, ella els hi parla en anglès, a casa parlen castellà, però el pare s'hi dirigeix en català, perquè hi hagi els tres idiomes. Doncs es van adonar que la petita anava barrejant paraules i al final van veure que la petita feia un procés cerebral molt interessant, que és que feia servir totes les paraules que fossin més curtes en l'idioma que fos.
Oh, és bona aquesta economia del llenguatge.
Economia lingüística total. I clar, et fotia uns potipotis que jo deia, però per què tria aquesta paraula? I ens vam adonar que eren les paraules més curtes. Això és habitual, Emili, o és que l'Olivia és una miqueta vaga?
No,
molt intel·ligent.
No ho sé, no ho sé, francament. L'únic que sé és que no cal ser pessimista i que no seguir consell. A vegades hi ha algun logopeda o pediatre o psicòleg que s'horroritza i a vegades aconsella triar una llengua, que en el cas nostre, quan passes el castellà, en general s'acaba aprenent. Vull dir, dona un missatge sempre tranquil·litzador.
Manel, perdona'm, Fran. Manel, si tens alguna pregunta, aprofita, que tens un expert aquí, eh?
Un expert no, perquè sóc sociòleg, no sóc psicòleg.
Va, però ets un expert en llengua. Manel.
No, però ara això que dèieu, per exemple, que jo el que estic observat és que cada idioma té algun punt fort. És a dir, és molt difícil combatre el fuck o el joder amb el rus o en català. Clar. Però, en canvi, el rus té algunes paraules que costen de trobar en català i que van molt bé, i al revés. És a dir, cada idioma té les seves. I el que sí que observo el cas és que aquestes que van tan bé acaben triomfant també. És a dir, el joder el poses molt fàcil i, per exemple, en rus hi ha una expressió tipus bot, que no vol dir res, sinó aquí ho tens. I aquest bot ja ens ha quedat. Mira, bot, et porten algo i els bot. Hi ha expressions de cada idioma que acaben triomfant per si soles, però perquè crec que són bones. No? I després també volia dir que jo que he sigut jo que he estat allà envoltat de rus i després els nens d'aquí envoltat de català i de castellà, la plasticitat del seu cervell no té res a veure amb la meva. És a dir, ells ho han agafat molt més ràpid, de manera... copien els accents, el meu fill gran en castellà i en català et copia l'accent de Berga en català i l'accent de castellà del barri de Sant Genís d'aquí de la Vall d'Hebron on vivim, que et costaria d'ubicar.
Em sembla boníssim.
És una còpia del que parlen els seus amics total i amb expressions que a mi em tomba a terra, perquè igual sento que diu mano, què haces? Però què dius mano? Hermano.
Ai, vull venir un dia a sopar a casa teva, Manel, per veure com ho veu.
En català de Berga.
Aquest llenguatge, jo a Rússia no l'hagués pogut assolir. Clar. A la velocitat que l'han assolit ells aquí, a l'escola, al carrer, a l'institut, no? Vull dir que està molt bé. I després també que cada idioma té les seves pronúncies. És a dir, amb nosaltres llepen amb la ella els hi costa, però els russos tenen tot per fer tota la resta de sons que tenim. Tota la resta.
Clar.
I van sobrats, en tenen molts més. Després, què em passava amb mi? Que el meu fill gran es pixava de riure, ell tenia 7 o 8 anys, i, per exemple, la paraula va, d'anar, ell va, és idiot, bon idiot, val? O ell marxa. Tenen una manera de fer la D i la T, que les poden fer de dues maneres diferents, com més seca o més vibrant, no sé ni com explicar-ho,
sí?
Però el cas és que jo li estava dient a tothom idiota.
Oh.
Ell és idiota.
Oh. A veure, intenta fer la diferència, a veure si la notem.
No, és que sóc incapaç. Me l'han dit un milió de vegades. On idiot. Aquí a un li he dit que marxa i a l'altre li he dit idiota. Clar, això un nen petit, de 7-8 anys, quan veia que això deia, pues mira, cuidado que marxa el que sigui, no? El teu amic o el teu avi. Li estava dient ell idiota, es pixava de riure, no?
És que...
ho dic perquè també, a banda del caos que hi ha escenes molt boniques i molt divertides de tot això, de com aprenem els uns dels altres i tal. Vull dir que té una part xula també i una part de caos.
Clar, és que els catalans ens pensem que aquí tenim totes les grafies i tots els sons, i quan coneixes idiomes d'Europa de l'Est, al·lucines. Jo tinc una amiga polonesa que recordo que em va intentar ensenyar, no sé si algú parla polonès, però la DJ i la DSH són dos sons que jo sentia. Jo, quan ella ho deia, jo sentia dzz, dzz. I ella es pixava de riure quan jo feia dzz. I em deia, ara fes dzz. I jo feia dzz. I ella, ha, 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 ha. I jo pensava, bueno, no ho entenc, clar. Perquè són molts matisos, tenen molts matisos, aquests idiomes, aquestes llengües.
Doncs tenim un oient, Josep, perdona, Manel, que diu que a casa seva parlen català, castellà i polonès. És a dir, els nens, quan es dirigeixen al pare, a ell, s'hi refereixen, s'hi adrecen en català, i quan s'adrecen a la mare, s'adrecen en polonès.
En polonès. M'interessa molt a veure si sap del que estic parlant. És una DJ, com es diu aquest oient?
El Josep.
Josep, a veure si m'ho saps dir. DJ, que és un so, i hi ha un altre que s'hi assembla molt, no sé si és DG, que per mi són imperceptibles. Tu volies fer una pregunta també
de dialectes. De dialectes. Estem parlant de la convivència lingüística entre diferents llengües a casa, però què passa, per exemple, si en una família doncs, hi ha un pare que sigui igual de Barcelona o que sigui del Vallès, Baix Llobregat, però que potser la mare és de Girona o té un dialecte occidental, en aquest cas potser de Lleida, les criatures cap a on tendiran? És a dir, parlaran més o menys com el seu entorn més immediat, és a dir, l'escola, o potser els influenciarà l'accent de la mare? Emili, com funciona això?
Per entorn,
jo sempre penso que el més potent són els seus companys de generació. Els pares donen la matriu inicial els primers anys, però després la que t'influeix, la llengua que t'influeix més és dels teus companys, del teu grup, la colla, el que en anglès diuen el peer group, el grup, aquest és el que influeix, és el que manarà.
Manarà. El meu accent l'he perdut, el meu accent més de la Conca de Barberà. De fet, els meus avis parlaven xipella, la varietat dialectal del xipella, i no han arrossegat ni els meus pares ni...
Però no et passa, Marta, quan tornes allà i t'envoltes de gent que parla amb aquest accent, el recuperes una mica?
Recupero coses i paraules que aquí vaig abandonar, i també per la mofa de la gent, o sigui, per exemple, les idees es diuen idees. Sí. Allà són idees. Jo tenia una assignatura a la Pompeu Fabra que era història de les idees. I cada cop que decia, avui toca història, i tothom reia, i llavors vaig anar canviant-ho. I ara, cada cop que dic idees, ho forço, però ja no em surt a dir idees.
Sí, que ara, seguint aquest fil de la Marta que has obert, que dius, per mi he acabat perdent aquest accent que tenia, jo li vull fer una pregunta a l'Emili, que és, tu saps si és més fàcil perdre l'accent o guanyar-lo quan te'n vas a un altre lloc?
Perdre'l... Clar, la resposta torna a ser relatiu, perquè ho has de ser. Depèn de la força que té una llengua. És clar, si jo vaig a Alemanya, a Hamburg, tothom és alemany, perdré l'accent. Però si vaig a Hamburg i hi ha casal català el dissabte al matí, que existeix, podré mantenir l'accent. Depèn completament d'això. I passa igual amb els accents del català. Hi ha mallorquins bidialectals que saben canviar perfectament entre el seu català mallorquí amb el salat i tot el que vulgueu, i hi ha, en canvi, catalans que van a Mallorca i no saben què passar al mallorquí.
Cert.
Hi ha de tot. Escolteu, ja m'estan escrivint que haig de fer d'avi amb un net...
No pateixis,
que,
Emili.
Parla català, però quan em parla de l'escola em diu, és mío.
Emili Boix, professor de sociolingüística de la Universitat de Barcelona, moltíssimes gràcies.
Disculpeu, però...
No pateixis.
No hi ha canguros, els avis han d'actuar.
Clar que sí, rei. La teva segona professió. Una abraçada. Adéu, adéu. Manel Elias, que l'hem vist entrar ara mateix a la ràdio. Manel, no ens pengis, anem a la publi i tornem parlant amb tu. Va, ara tornem.
Molt bé.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot. La Filmoteca de Catalunya és cultura, patrimoni, memòria, recerca, educació, projeccions, exposicions, lectures, tallers, trobades i, sobretot, cinema. Cinema i punt. Regala cinema. Regala Filmoteca. Abonaments des de 10 euros. Troba'ls a filmoteca.cat. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
Em veus en el blau del Mediterrani o a les terres volcàniques de les Canàries? Em sents en la bellesa dels Emirats o del nord d'Europa?
Aquest hivern el teu creuer MSC directe des de Barcelona. Amb begudes incloses des de 773 euros. Reserva a msccruceros.es o a la teva agència de viatges.
A les nostres rebaixes no tenim talles, ni cues, ni aglomeracions. La nostra oferta és simple. Entendre-hi més, pagar molt menys. Suma't a les rebaixes del periòdico. Un any de subscripció per 67... 24 euros! Només per rebaixes. Només a El Periódico.
La teva passió és la mar? Descobreix el Museu Marítim de Barcelona amb la seva àmplia oferta expositiva.
Fotografia, arquitectura, història i fins i tot gastronomia.
Un recorregut per la cultura marítima que no et deixarà indiferent.
Museu Marítim de Barcelona. Som de mar.
Què passa, Antoni? Qui és aquesta gent?
Necessiten la nostra ajuda. Els alemanys els volen morts.
¿Quién no se esconde? ¿Quién?
El fred que crema. A TV3 i a la plataforma 3CAT aquesta nit és la gran pel·lícula.
Ja us dic una cosa, ahir vaig començar a pensar a dedicar-m'hi i al principi la cosa era com petita. Però hi he donat unes quantes voltes i potser m'hi llenço de cap. Que les coses comencen així, que sembla que no, però al final esdevenen quelcom molt, molt important.
Amb 20.000 euros al mes durant 30 anys, fins i tot els teus somnis més petits es poden fer grans. Eurodreams, sigues qui vols ser. Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
A Mundo Deportivo ho vivim tot minut a minut. La tensió de cada jugada. L'adrenalina de cada volta. L'emoció de cada punt. O els nervis de cada final. Mundo Deportivo. Ho donem tot.
A Eugene, ja fa 25 anys que ajudem a construir famílies. Som una de les clíniques de fertilitat més modernes d'Europa, amb 6.000 metres quadrats dedicats a la teva salut reproductiva. Ens trobaràs al carrer Balmes 236, a Barcelona. Entra a eugene.cat o truca al 900 510 520 per demanar la teva primera visita gratuïta. Eugene, experts en fertilitat.
A Assistència Sanitària som més de 5.000 metges a Barcelona compromesos amb la teva salut.
Som persones tenint cura de persones.
Nosaltres apostem per fer medicina real en un món digital. Assistència Sanitària.
La dels metges.
Ramon Salmurri, campió del món de la susceptibilitat.
Inscrit.
Laia Tudel, defensora de les causes feixugues.
Inscrita.
Santi Jiménez, corredera, Miguel Rico, Mireia Vera, Dani Senabra.
Tots inscrits.
De dilluns a divendres a les 7 de la tarda, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
També disponible a la plataforma 3CAT.
La tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carol.
4 minutets i seran les 5 de la tarda. Manel Elias, bona tarda de nou.
Bona tarda.
Escolta, t'hem invocat, no? Ja s'ha preguntat aquí.
Sí, de cop i volta, eh? Sí, no, no, és que m'heu enxampat en el trajecte que vinc cap aquí a la ràdio.
Ens hem quedat frapats amb la teva història, amb la teva família, eh?
Sí, 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 és bonic. Hi va haver un moment, jo estava cobrint la guerra, me'n recordo un dia, i vaig marxar que acabàvem d'arribar i el meu fill no deia pràcticament res en català, molt poca cosa.
El gran.
El gran. Tenia 12 anys. I va anar a un campus de futbol amb amics meus de Berga, amb els fills dels meus amics. 7 dies. I un dia em va trucar, i jo estava a Rússia, i em parlava d'una manera tan de Berga que vaig pensar, hòstia, s'ha descarregat... No, s'ha descarregat algú d'intel·ligència artificial o algú que jo no pesco, i tal. I li vaig dir, digue-li la mama que s'hi posa. I jo, Eugènia, vot, et on?
Vot, mira, ja l'has fet servir, eh?
Ei, és ell, està parlant ell? Sí, sí, i dic, però parla així ara. I amb una setmana parlava bastant bé i amb un accent molt bo de Berga. Ara no sé si ja està agafant altres accents i això, però vull dir, van rapidíssim.
Manel, no marxis, perquè ara mateix obrim crida, que ho heu fet espontàniament, eh? Però el 607-07-0901, quants idiomes parleu a casa, quin guanya, quin preval, quins encreuaments com a casa en Manel Elias, entre tots els que participeu, un lot, gentilesa de Virginis. Et podem robar 10 minuts o no?
Sí, sí, vinga. Sí,
perquè,
sí.
Re, 4 anuncis, anem al butlletí i a la tornada seguim parlant d'això. Ara venim.
Pilota la Joa Covarsí, aixeca la passada.
Tot és possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Dissabte, a partir de les 8, la TDT del Getafe-Barça a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Així és com sonen les ampolles d'edició limitada d'Estrella Damm pel 125è aniversari del Futbol Club Barcelona. Compra'n el pack exclusiu al teu supermercat habitual o a shop.damm.com. Aconsegueix-lo abans que s'acabi. Estrella Damm, cervesa oficial del Futbol Club Barcelona.
El compromís d'MGC Mutua. Evita lesions mentre fas esport. Escalfa i augmenta la temperatura muscular i la flexibilitat abans d'entrenar. Després, relaxa els músculs amb els estiraments. Aquest és un consell de la Fundació MGC i MGC Mutua, la mútua dels mutualistes.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Estrella Damm, Fundació MGC i MGC Mutua i CaixaBank.
De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Elisenda Carot.